Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Cada dia a la una del migdia ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. Fran Domènech, molt bon dia!
Bon dia, com estàs?
Avui estic especialment content, estimat.
Ai, mira, em sap greu perquè ara estava llegint un missatge de la Rosa que deia, diu, últimament no us puc seguir tant en directe, per culpa dels nets, i no us puc escoltar tant.
Però ens escolta en diferit, en recupera després.
En recupera la carta, que ho podeu fer sempre que vulgueu. Espero poder tornar a fer-ho aviat. Una abraçada tingueu. Ai, Rosa, aquests nets.
Hem de dir que avui és dimecres i és un dimecres d'aquells especials, perquè Alerta ens visita, com cada dimecres. David Balaguer, molt bon dia! Com estàs, estimat?
Molt content.
Avui ara direm,
aquests dimecres que són els nous divendres.
Són els nous divendres, perquè avui ve en David Balaguer i, a més, Cristina Sánchez Miret, molt bon dia, com està vostè? I per si no fos poc, avui a la Cristina Sánchez Miret li doblem l'aposta, perquè hi sumem en Jordi Retxe, especialista en llenguatge no verbal i comportament humà. Jordi Retxe, molt bon dia!
Què tal? Molt bon dimecres, divendres.
Avui, en aquest nou divendres, us hem presentat a tots així d'entrada, perquè hem de dir que La Solució som un programa que hem complert tot just el 8 d'abril, vam fer 8 mesos de vida.
Ai, sí, som
molt petits.
Sí.
I avui hem sabut que encara estem en la gestació, estem als 8 mesos.
Sí, que ara hem sortit.
Hem sabut que tenim 88.000 oients! Més els 10.000 que ens seguiu de 3 a 4 de la matinada. Estem parlant de 98.000 oients diaris. Una xifra, de veritat, històrica a la casa.
Escolta'm.
Boníssima.
Ara mateix, al Camp Nou, tal com està, se'ns quedaria petit. No, és a dir, perquè ara la capacitat és de 62.000, per tant, el titular és...
El titular és aquest.
El Camp Nou es queda petit per posar els oients de La Solució.
Va, que no us atabalem amb números, sobretot jo, però hem pujat un 34,4%, per tant, gràcies a tots els que d'una manera o altra formeu part de La Solució. No us donarem més explicacions, perquè el que ens escolteu ja sou aquí,
sí.
I els que acabeu d'arribar, doncs benvinguts sigueu. Passeu la veu a partir d'ara, La Solució de 1 a 2 del migdia amb l'Elisenda Carot, ja ho sabeu, sempre per servir-vos. Passeu la veu, passa-ho.
La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio. I avui Alerta, perquè us portem una solució que interessa a tothom. Avui parlem de l'atenció. A veure, Cristina, et veia amb el ditet aixecat. Què volies dir?
No, perquè a mi em venia de gust dir que això també parla molt de com és la ciutadania de Catalunya, dic les xifres aquestes. És a dir, tradicionalment, que m'he dedicat a fer anàlisi de com és la nostra població, a Catalunya s'ha significat per voler estar ben informada. És a dir, trobàvem d'una banda que la qüestió de llegir cada vegada era menor i anava disminuint amb generacions, però aquí la informació era important, que ara ja no és llegir, no és només llegir, entesos? I una altra cosa és llegir literatura, que sempre té el públic que té, i on està. Però això era bàsic, era molt central, a més de la societat catalana i especialment de la classe mitjana catalana.
D'acord.
Que es volia mantenir molt informada i amb diversos fonts. Jo crec que aquest és un programa que realment manté a la gent informada amb coneixement.
Ara.
Que aquí és la diferència del que estem perdent ara. A bots i barrals, plou per tot arreu, informació que només va per sobre de les coses.
Temes en profunditat. M'agrada molt que ha agafat el nostre lit.
Bravo.
No, sí que és veritat que la solució... Sí, a veure, nosaltres fem aquest to nostre tan proper sempre, però intentem arribar al moll de l'os de les coses, explicar les coses en profunditat. No responem preguntes, sinó que busquem la solució. Per tant, t'agraeixo moltíssim que ho hagis notat i que ho remarquis.
És que si no ho dic,
Ben fet.
S'ha de treure,
I a més, comuniqueu i doneu informació entretenint, que és per mi com s'ha de comunicar, i és la millor manera que la gent ho rebi.
És l'única manera que les coses et quedin. Avui parlem precisament d'una cosa que fem molt bé a La Solució, que és captar l'atenció. Avui parlem de l'atenció. Hem perdut la capacitat d'atenció. Per què ens costa més estar atents? Escoltar missatges d'àudio ràpids? Això ho fem habitualment. És bo o és dolent? Què vol dir de nosaltres? Veure vídeos curts en un scroll infinit, com ens afecta el nostre cervell? A la llarga, pot ser negatiu per aquest cervell? I com ha canviat el llenguatge en les sèries i les pel·lis per captar l'atenció dels seus espectadors? Doncs la solució a aquestes i altres preguntes, ja ho sabeu, avui la donarem amb en Jordi Reche, amb la Cristina Sánchez Miret i amb el nostre convidat de cada dimecres, amb en David Balaguer. A veure, Jordi, tu com a especialista en llenguatge no verbal, en comportament humà, hem de dir que tu vas ser qui ens vas proposar fer aquest tema d'avui, com vas venir l'últim dia aquí a La Solució. Jordi, com ha canviat la nostra capacitat d'atenció en els últims 20 anys?
S'ha atomitzat, és a dir, abans era més barat agafar la nostra atenció, perquè on abans hi havia un canal de televisió, ara n'hi ha 200.000, on abans hi havia una mica de ràdio.
Terrible, eh?
Clar, i així amb tot, no? I el que passa ara és que ens hem hagut d'acostumar a saltar d'una tasca a l'altra, tu estàs treballant dintre una notificació, una de les coses que més marca com està la teva atenció és que també se't dona tornar a reprendre allò que estaves fent. Pensa que cada cop que has de posar l'atenció de nou en alguna cosa, el cervell gasta gasolina, glucosa, no? I cada vegada, amb més canvi de tasca, doncs pitjor, en teoria, d'anar la teva atenció.
Si m'estàs dient que el multitasking fa que el nostre cervell demani més glucosa...
Clar, al final és un esforç que ha de fer i no té un altre combustible. Bueno, el combustible que tira és aquest.
Estic flipant. I sí que és veritat, no sé si us passa, David, tu que sempre tens reflexions per tot, abans érem capaços d'estar, nosaltres que ens dediquem a fer guions, a fer un guió i després ja faré una altra cosa després, no? Ara tenim el mail obert, l'intrusisme del WhatsApp, que si ens truquen, i anem donant prioritat a tot excepte la tasca principal que estàvem fent, oi?
S'han multiplicat les intromissions. Aquesta és, per mi, el que està passant, que és com els gremlins, s'han anat multiplicant i al final n'hi ha tantes d'intromissions que és molt difícil. És difícil centrar-se en una cosa concreta.
I som uns yonquis d'elles, perquè si tu portes una hora que no t'entra cap notificació, dius, què passa, que no em va el telèfon, que no tinc bateria...
Envia'm un WhatsApp a veure si funciona, no?
I això que dius de l'addicció, no?, de ser yonquis, si, per exemple, tu un dia decideixes, perquè jo això ho he fet de vegades i no em surt del tot bé, si decideixes, em vaig a posar a treballar, però deixaré el mòbil molt lluny de mi, o fins i tot el deixaré fora d'aquesta sala. Estàs tota l'estona pensant en ell. I necessites sortir a veure si algú t'ha dit alguna cosa, necessites anar-lo a mirar.
Ara explicaré una intimitat. El Fran, des de fa uns mesos...
El Fran, sí. El Fran. Sí, com si no hi fos ara.
Fas una cosa, que és molt interessant, que quan estàs fent guions...
Quan estic fent guions, sí.
Apagues el telèfon. O sigui, apagues. Tanques el WhatsApp?
Sí.
I bloqueja, no agafa les trucades.
Igual.
No, però és molt interessant. Perquè això va molt bé, Jordi, per treballar la nostra capacitat d'atenció i acostumar-nos a no estar xequejant aquests, com has dit, aquests intrusos habituals,
sí,
no?
Sí, les intromissions que s'han multiplicat, sí, els intrusos.
Jo conec que molt poqueta gent que ho fa, i jo estic considerant ser un d'ells, que no té actives les notificacions push de WhatsApp. És a dir, si vull saber si tinc WhatsApp, he d'obrir l'app i entrar, però a mi no m'interromprà la notificació de WhatsApp. No sé, ho he de provar algun dia.
A mi em va atabalar moltíssim quan el meu fill estava a escola i ara estava intentant fixar, veig la situació, però no me'n recordo els anys que tenia, amb una reunió d'escola que des de la direcció van dir que ara les criatures eren multitasking, que podien fer més d'una cosa alhora, i no passava res. Jo em vaig posar les mans al cap i, evidentment, no vaig callar. Però vaig dir... Però què estem dient? Una de les dues coses, pensant que són dues, que a vegades són tres o quatre, la fas malament per definició. Perquè el teu cervell necessita aquest esforç i, a més, et tires a fer o l'atenció va cap allò que t'agrada més, no precisament potser estudiar o fer una altra cosa.
O, Cristina, aquí t'hi sumo. O no les fas malament però acabes destrossat, o a la llarga acabes fent malament, o a la llarga acabes prioritzant sempre els incendis. Que això, amb l'Helena Puigguitart, alguna vegada hem parlat de la matriu d'Eisenhower, no?
Sí, el
urgent, no urgent, important, no important, i acabes sempre centrant-te en el quadrant de urgent. I no diferencies entre si és important o no és important. Per tant, sempre l'urgent va passant davant i les coses realment importants, potser no urgents, no les acabes fent.
No, i també per una cosa que aquí els experts m'ajudaran més, però que l'atenció ja de per si és una cosa molt fràgil. Sense intromissions ja és fràgil. Sempre està disposada... És voladora. Sempre està disposada a sortir volant en qualsevol moment.
Sí, de
per tant, si a sobre hi ha tants inputs que te la distreuen...
I, de fet, la majoria d'estudis, David, conclouen que l'atenció màxima, jo, al 100%, la podem sostenir durant uns 18, 20, 25 minuts. Per tant, a vegades, quan pretenem assistir a una classe o que els nens i les nenes estiguin 2 hores amb l'atenció al màxim, és que el cervell no està fet per això.
I pensa que 18, això ha anat disminuint, És a dir, quan jo vaig començar a donar classes, parlàvem de que era 3/4 d'hora, ja no arribava l'hora, i teníem classe d'hora i mitja. Però cada vegada, clar, si no l'entrenes, com tu deies, no és només voladora, és que és voladissa, més a més, no? Que se'n vol anar...
Ara us preguntaré sobre ser mestres, perquè tant la Cristina com el David són profes. Us demanaré quin canvi heu notat en la capacitat d'atenció dels alumnes i què fan mentre reben les vostres classes. De seguida parlem d'això, eh? Però abans, vies de comunicació habituals, perquè avui tenim premi, a part dels nostres 88.000 oients.
Més els 10.000
de... de la nit.
Aquests són els meus ídols.
98.000.
Aquests tenen molt de mèrit, eh?
Són els meus ídols.
10.000 oients de 3 a 4 de la matinada. Avui tenim un lot de mails a l'alemany, ja ho sabeu, els dimecres. Regalem això entre totes les persones que participin a la solució. D'una banda, trucant al 93-201-7474, que és el telèfon del directe, o escrivint missatges de WhatsApp, com ja fa estona que estan fent, per felicitar-nos per l'audiència.
Guapos, però també que sou uns guapos.
Però també parlant de l'atenció i de les maneres de concentrar-se, al 677-38-77-19, ja ho sabeu, ho guardeu allà, a contactes, la solució amb Elisenda Carot.
Què feu per concentrar-vos?
Sí, sí.
Digueu-nos-ho. Què feu per concentrar-vos?
No, l'Anna diu, per concentrar-me sense interrupcions, trec internet del mòbil i fins i tot l'aparto de la vista.
Uau.
Perquè les notificacions em distreuen i, afegeix, em roben temps absurdament.
Bueno, hi ha gent que fa això, com Anna es diu, aquesta
oient? Anna, sí.
Com l'Anna, que es deixen el telèfon a part i aleshores fan, el que deia el Jordi, capacitat d'atenció. Hi ha gent que fa 18-20 minuts, no? 18-20 minuts d'estudi i després, ai, me'n vaig a buscar el xute de dopamina i consulto el mòbil, no?
Sí, sí.
O sigui, també podem jugar a favor d'aquesta dopamina que ens
també
genera tenir les notificacions del mòbil, no?
Jo em considero una persona molt dispersa, amb una capacitat d'atenció molt forta en moments molt puntuals i per períodes molt curts. Llavors, jo quan començo a procrastinar, que per mi és la senyal de que no estàs atent, el que faig és dir, anem a procrastinar del tot. I jo tinc un petit vici, que confesso aquí,
va,
que és que faig partides, cada horeta de feina o així, faig una partida de 5-10 minuts al Tetris.
Epa!
Molt bé,
jo. I això em recol·loca el cervell, no sé què fa, que després, quan reprenc la feina, tinc una creativitat, una cosa, una empenta, i per tant jo pago el preu d'aquests 5-10 minuts, i si val la pena, en el meu cas.
Què feu per incentivar la vostra concentració? Feu com en Jordi, i cada hora jugueu al Tetris o al Rummikub, que jo en sé de més d'un que ho fa, això, eh, Cristina? Cada hora feu una aturada per jugar alguna cosa, abandoneu el mòbil. Quina és la vostra tècnica per concentrar-vos?
La meva és...
La teva quina és?
No, sí, és molt, la meva simple i senzilla. Jo surto a caminar deixant el mòbil a casa.
Home.
I llavors passa allò que comentava abans, que d'entrada, els primers minuts se'm fan molt difícils, sincerament, perquè jo tinc una addicció important al mòbil.
Jo també.
Oi que sí? Bé, sí, sí. Potser tots els que som aquí la tenim,
sí,
no? També per les nostres feines, pel que sigui.
Encara diguem que no, sí.
Aixequem la mà.
Però llavors, quan ja portes una estona caminant sense el mòbil i has aconseguit oblidar-lo, llavors tu veus que les idees van venint com meteorits. I és quan surten les millors frases, les millors idees, quan l'enginy està més esmolat, sincerament, ahir, és així.
Ahir llegia una frase i deia, ara no recordo ben bé, estava, era a les xarxes, i deia, els nens d'avui en dia, no? I et posava un nen amb un mòbil, i deia, i jo tan contenta, i no havia recordat aquesta imatge que estic a punt de descriure, eh? I la noia del post deia, i jo tan contenta quan tenia 7 anys que feia curses de les gotes d'aigua del vidre.
Oh, molt bo. Sí,
recordeu?
Sí.
Perquè, clar, nosaltres ens avorríem.
Ah, clar,
aleshores sí, miràvem les gotes d'aigua i dèiem, jo aposto per aquesta, no? I acabava guanyant o acabava perdent la nostra gota d'aigua. Fixeu-vos què significatiu és això de com ha canviat el panorama.
Home, la pregunta és, hi ha algú que encara jugui al Veo Veo dins del cotxe? Quan vas de viatge, un viatge llarg, és un joc que ja està obsolet.
Mira, deixeu-me saludar en Domènec. Domènec, bon dia. Domènec, oh. Domènec. Ui, Domènec, que se't talla.
Ui.
Domènec?
Des de la nau Artemis.
Recupereu-me la Domènec i quan tinguem la connexió correcta, digueu-li que tregui el mans lliures, perquè crec que és això. El 93-201-7474, el Domènec, que ens ha trucat, que diu que fa servir la tècnica Pomodoro, i ara m'he quedat amb ganes de saber...
Moro.
Què és això?
Ah, és això?
El nom ve de què... Sabeu aquestes fruites que abans es feien servir a les cuines per programar els minuts de la pasta,
sí,
que
sí,
limitava,
sí,
no? Al cap de 25 minuts? Doncs és un pomodoro, és un tomàquet en italià, no? La tècnica Pomodoro és... Tu fas que cada 18, 20, 25 minuts piti, i quan piti pares de treballar, jugues al Tetris, jugues al Rubik, jugues el que tu vulguis, i tornes a posar un pomodoro i treballes al 100% del teu rendiment.
Per tant, és com una promesa amb tu mateix de dir, si tu fas això, tindràs aquesta recompensa,
clar,
oi?
Jo entenc que el sistema, el teu cap o la teva cap, si et veu jugant el que sigui, clar, jo animo aquí les empreses a reconsiderar una miqueta no com funciona tot això de l'atenció, perquè al final no deixes de treure el millor rendiment de l'equip.
Mira, ja tenim en Domènec. Domènec! Ara sí. Escolta, m'hem explicat la tècnica del pomodoro. Et preguntaré més enllà, des de quan fas servir aquesta tècnica?
Bueno, ja fa temps, fa un parell d'anys que vaig començar-ho a fer servir, i la veritat és que va bé, és alternar boquejar-te 25 minuts per fer una tasca i no fer res més, realment forçar-te a no tocar el mòbil, no tocar res,
sí,
i llavors permetre's una pausa de 5 minuts,
sí,
per descansar, aixecar-te, etcètera, i després tornar.
Ho fas servir, Domènec, per estudiar o a la teva feina? Perquè desconec a què et dediques.
A la feina, a la feina.
A la feina. Bueno, de què treballes?
Però soc enginyer.
Enginyer, clar. Són tasques que requereixen una concentració extrema, sí, entenc, eh?
Sí.
I a la feina, aquests 5 minuts, és a dir, no sé si ets autònom o si treballes per compte propi o aliè.
Per una empresa.
Per una empresa, sí. D'acord. Ara ens ho deia el Jordi. A la teva empresa entenen aquesta tècnica de Pomodoro i són conscients que aquells 5 minuts tu t'esvergeixes per després donar el 100% en la resta de 25 minuts?
No, consta que... No em consta que hi hagi altra gent que ho facin servir. Però és una tècnica que funciona. El que passa que és que has de ser bastant disciplinat i saber, doncs, durant aquests 25 minuts, aïllar-te, que no hi hagi interrupcions, etc.
Em sembla boníssima. I funciona. Quant de temps fa? Un parell d'anys, m'has dit, ara?
Sí.
I tu notes més que has millorat la teva capacitat d'atenció arran de fer servir aquesta eina?
Sí, la veritat és que sí. Quan realment l'utilitzes i ets disciplinat, avances molt en la feina. Perquè no permets que t'entrin interrupcions. No fas cas de missatges de WhatsApp, entrades de missatges de Teams, ni res.
Clar. Em sembla extraordinari aconseguir-ho fer. Domènec, et felicito molt i gràcies per trucar-nos. I sobretot, si et pregunten què escoltes, ja ho saps, la solució cada dia a la una del migdia. Gràcies per ser un bé. Una abraçada, bonic. Gràcies. Adéu, adéu.
És que la teoria ens la sabem, però el que costa és posar-ho a la pràctica. Al final és això.
Fem una cosa, fem una pausa i a la tornada parlem dels vostres alumnes.
Ui.
Han perdut capacitat d'atenció. Què fan mentre fan classe?
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Quantes coses interessantíssimes hem parlat ara fora d'antena, que ara us posarem en antena. A veure, comencem pel tema dels alumnes. Quina diferència heu trobat vosaltres en els vostres alumnes? Paren més, menys atenció, compaginen la lectura del mòbil, tenen menys capacitat d'atenció, no la practiquen? Com ho veieu?
Tot el que has dit alhora saps? En el mateix cubell. A veure, evidentment hi ha de tot, com sempre. Hem de parlar que no tots els alumnes ni les alumnes són iguals, eh? L'alumnat és divers, però hi ha una tendència de generació. I en aquesta tendència, que nosaltres també hi som posats, de com és el context, tot és molt ràpid, tot ha de ser molt ràpid, no, estan entrenats ara, encara que no vulguin, a passar d'una cosa a l'altra, per el que miren a les pantalles, però també de la manera com es compra, i per també en general com nosaltres retransmetem el que són informacions i continguts, i llavors això a l'aula és un problema, perquè l'aula es necessita atenció. Això no vol dir que nosaltres, com a professors i professores, i el David, si no, em corregirà, també hem d'estar, diríem, ens hem de situar en el temps que estem. I, per tant, hem de jugar amb la sorpresa o amb el canvi. Perquè, si no, tot allò que és monòton, els nostres estudiantat en general, desconnecten directament. I és un gran problema tenir ordinadors i telèfons a classe. Ho és.
L'altre dia també llegia, deia, ostres, estem intentant treballar en la capacitat d'atenció dels nens i després els centres es vanaglorien de tenir un iPad per cadascun dels alumnes. No, alguns centres, evidentment, ara ja hem fet la volta i la majoria de centres, sobretot públics, ja no compten amb això.
Jo crec que t'has d'adaptar molt bé als canvis que van sorgint, perquè si jo fa 10 anys que em dedico a la docència, evidentment els alumnes de fa 10 anys no són com els d'ara.
Exacte.
I llavors tu hi ha coses que les vols fer o les has volgut fer de manera similar i veus que ja no funcionen. Llavors, els alumnes, per exemple, els que jo tinc, que en molts aspectes són radicalment superiors als que tenia al principi, però radicalment superiors, clar, tenen un dèficit d'atenció molt important. I saps com ho noto jo?
Com?
Expliques una cosa, un exercici, ara farem això. I res, han passat menys de 30 segons que algú ja et pregunta una cosa que acabes de dir tu. Vol dir que no estava atent quan tu ho estaves explicant, que feia 30 segons que ho havies explicat.
Ara, fora d'antena, en Jordi deia una cosa que potser ja estem treballant en aquesta atomització de l'atenció, perquè tu deies, ja et trobaràs a les criatures? Explica'm això de les joguines aquestes Reveal.
Sí, al final la dopamina que hi ha al darrere de descobrir una cosa que no saps què és fa que els nens i nenes es converteixin en uns llonquis d'això, no? I, per exemple, ara, si aneu a jugueteries, veureu que hi ha moltes joguines que són, per exemple, packs de ninotets, que hi ha tres ninotets, no? De jocs de mòbil o de jocs d'ordinador. El primer i el segon el veus perquè el plàstic és transparent, però el tercer està dins d'una caixa amb una incògnita. Els nens es tornen bojos i quan reben això, els seus ulls se'n van només a la figura aquella i volen saber què és, ignoren els altres dos. El bo bo és que, en d'altres paquets aquesta figura incògnita
és una de les normal, altres, no?
Però és això, i el que deia, crec que l'altre dia ho explicava l'Hisenda, que a mi el que em va fer esclatar el cap va ser un dia que els meus nens estaven mirant YouTube Shorts, a vegades els deixo mirar, però a la tele del menjador, que ja ho vegi, no? I va aparèixer un vídeo que estava a la pantalla dividida per quatre, i a cadascuna d'aquestes quatre parts hi havia una manualitat diferent, una manualitat, i jo li dic als meus nens, què esteu mirant? No, quatre manualitats.
Quatre manualitats a la vegada. Clar. Però jo em pregunto, i abans la Cristina ho apuntava, Jordi, és possible realment el multitasking? Podem parar atenció a quatre coses en una a la mateixa vegada?
Al final tenim les unitats que tenim d'atenció, no ens queda una altra que decidir com la distribueix, hi haurà una que s'emportarà més que d'altra, etc. Que això, jo vull trencar una llança a favor de la gent que necessita ser-ho. Tu, per exemple, si treballes de recepcionista en un lloc, has de compaginar la feina que tens, no? I que et van interrompent persones, llavors hi ha gent que ha de treballar aquesta capacitat de multitasking, vull dir, tampoc és qüestió de demonitzar-la, hi ha cops que cal.
És que depèn on toca i on no toca, ho acabes de dir molt bé, exacte. Ja és això, és el gran problema, per exemple, és quan tu t'has de concentrar per aprendre una cosa, el multitasking no és adequat.
No és,
què dèiem al Fran? Tanca el telèfon perquè s'ha de concentrar en fer un bon guió. Quan tu estàs estudiant t'has de concentrar en això. Això no vol dir que després, a la meva classe, per exemple, es dic, ara agafeu tots el mòbil, però quan toca. Ara aneu al ChatGPT i veieu a veure com defineix això. No, i anem a parlar-ne.
Per exemple, amb les coses culturals. Si tu vas a un museu a mirar quadres, si vas amb el mòbil a la mà alhora mirant el mòbil, o per exemple mirant una pel·lícula, estàs atent al mòbil, o llegint. Jo m'hi fixo molt. Si feu un exercici pels bars de Barcelona, ho veureu. Gent que intenta llegir un llibre. I dic intenta, perquè tenen el mòbil al costat.
Quantes vegades hem tingut el llibre i el mòbil al costat?
I no llegeixen ni una pàgina que ja estan mirant el mòbil. Jo això ho observo.
Ric, perquè això passa, eh?
Passa molt, això. Però és que llavors dius, ai, mira, aquest tio li està passant això. I quan tu et fots a llegir un llibre, et passa exactament el mateix.
Estem rient de la cara de l'Elisenda, estem rient.
I això que heu dit de quan toca, i molt breu, lligat amb això que deia abans en David, que a vegades vas passejant i et venen idees al cap, això té molt a veure amb la creativitat i l'atenció. Jo sempre abans, quan feia formacions, explicava un exercici que és molt xulo, que us el proposo fer ara, no? Que
a veure, fem-lo.
Ara penseu paraules que en català comencen per F i en castellà per H. Hi ha un munt, per exemple,
formiga,
figa, no? El forn, horno... Llavors, us garanteixo que els 80.000 oients i els 10.000 de la matinada... En algun
88,
moment, 88.000 i 10.000 de la matinada...
98.
Ara que hem parlat, d'això, us garanteixo que tal vegada d'aquí mitja hora, una hora, diran, calla, doncs forn, horno, o li vindrà una altra, no? Perquè a vegades l'atenció funciona així, és com un procés subjacent i em farà molt content que us ho expliqui la gent si s'ha liucut alguna.
Digueu-nos-ho també, el 677-38-77-19, d'una banda, què feu per concentrar-vos? I segon, paraules d'en Befa en català i en Bach en castellà. També ho podeu fer a través del 93-201-7474.
Això mateix.
De fet, quan estàs molt concentrat o concentrada en una cosa, a sortir i canviar l'activitat, el David deia anar a caminar. Està demostrat que nosaltres aprenem millor si ens movem, que no pas si estem asseguts, que és tot el contrari del que fem. Però en relació amb això que estaves dient tu ara, si jo, per exemple, surto al jardí si tinc la sort d'estar treballant a casa, jo surto, miro les plantes, m'emprenyo amb el gos perquè m'ha aixafat just la que anava a florir, no sé què, torno a entrar i el cervell s'ha refrescat, però ha pensat amb allà on estaves encallat, potser, i
que és això que diu de l'EFA i l'AC.
Exacte, que és el que tu estàs dient, i torna a fluir millor allò que, en el que necessitaves, la concentració.
Com us concentreu? Quina tècnica feu servir? Ens ha trucat en Domènec, deia que parlava de la tècnica del Pomodoro. Àngels, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure.
I felicitats.
Gràcies, bonica. Gràcies a tu per ser part d'aquesta solució i d'escoltar-nos cada dia a la una del migdia. Escolta'm, tu ets guia turística.
Sí. A veure, no sé si els meus companys tots fan el mateix, però jo he trobat una tècnica des de fa anys que quan veig, sobretot adolescents, no et parlo de persones grans, adultes o sèniors, que aquests escolten més perquè possiblement doncs, tenen més interès, però no sé, explico la seva de família o el Gòtic o un Picasso i a vegades costa molt que després de mitja horeta la gent escolti, sobretot els adolescents. Llavors què faig? Pujo i baixo d'intensitat la veu.
Clar, pobre.
Crea una miqueta l'efecte de com d'intriga. Intento fer preguntes perquè almenys es desvellin una mica perquè dius, és que si no veig que se m'estan adormint. Aquesta solució, crea una miqueta d'intriga sense passar-me i pujar i baixar la veu.
Mira, és molt interessant això que ens diu l'Àngels, perquè al final has de fer una espècie de gimcana, no? Fer com un escape room pels alumnes, perquè t'escoltin. També a nivell de llenguatge no verbal, Jordi, podem treballar per captar aquesta atenció?
Sí, mira, les persones estem programades perquè ens cridin l'atenció a les mans. De tal manera que tot el que és estarà molt malament si en una reunió virtual, per exemple, amagues les mans o allà on vaig les amagues a la taula. Tot el que sigui mostrar les mans i gesticular de manera fluida crida l'atenció de la gent. I també que no hi hagi bloquejos, que, per exemple, faci servir postures obertes, que un orador o una oradora no es posi darrere d'un atril o d'una taula, tot el que sigui eliminar barreres i gesticular capta l'atenció. I també fer soroll.
Ah, fer soroll.
Fer soroll visual, que això saben molt bé els polítics, no? Un amb una motosserra, l'altre cridant...
Oh. Les estadístiques de Ciutadans, sí, no els hi va servir molt a ells, però bé.
Despullats, no? És a dir, tot el que faci soroll visual s'emportarà l'atenció.
Un PowerPoint.
Amb el tema de la intriga, m'ha encantat, perquè és que això és veritat.
Fas una mica de Carles Porta, no, Àngels?
L'Àngels aquí...
Sí, toca això. No. Sí.
L'Àngels no l'imagino, eh? Aquí veieu un Picasso, quedeu-vos amb aquesta dada, no, que després la recuperarem.
És que això és aplicable no només... O sigui, això és una cosa que hem descobert també en les nostres pròpies relacions quan vas a sopar amb gent. Si tu encares una frase dient, hòstia, sabeu què ha passat, que és molt fort?
Xan-xan i vas a la publicitat.
Automàticament tens l'atenció de tota la taula.
No ens ho diguis ara,
ens ho dius després de la publicitat, t'imagines? Àngels, escolta'm, t'agraeixo moltíssim la trucada i encara més que siguis oient habitual de La Solució. Una abraçada bonica.
Gràcies, una abraçada a tots. Adéu.
Escolteu-me, ja...
L'Àngels ja té capacitat de...
Ja se li veu. Hi ha una altra cosa, que és molt humana i és ideal, i és equivocar-te. Quan tu t'equivoques, comences una frase, una paraula, tot això torna a cantar. El públic pot estar dispers perquè t'apropa a ells, perquè no ets una mena de veu i prou que estan aquí deixant anar un discurs perfecte, perquè som humans tots, no?
Sí, sí.
I ho has de rectificar, o tot això ho fa... No sé si la paraula és més proper, però com a mínim torna a buscar a on està cada un de nosaltres, perquè el públic es dispersa i és normal.
Jordi, hi ha algun senyal d'alerta per saber que alguna cosa no va bé amb la nostra capacitat d'atenció?
Sí, sobretot quan som incapaços de reprendre tasques. És el quan més temps necessites i quan acabes tenint un dia improductiu. Tots ens ha passat, que comences fent... A mi m'agrada molt començar cada dia amb una llista de les coses que vull fer. Jo recomano que quan la gent es faci llistes, que les segmenti. És a dir, que faci una llista de coses que dura, un minut de fer-les. Que faci d'altres que requereixen de més concentració. I aquelles tasques que requereixen de més concentració, busquin el moment ideal per fer-ho. I a mi hi ha una cosa que em va canviar la vida, i és que si arriba a mi una tasca i aquesta tasca dura menys de 2 minuts, la faig ja. Maledec de sobre...
Felicitatges.
Clar, i això sí, el preu a pagar és que després has estat interromput, no? Però ja és la llei dels 2 minuts. I l'altra és, ja que parlem d'aquest tema, en castellà es diu cómete un sapo. Tots tenim el cada dia, sí, una tasca que ens fa mandra...
Que no ens ve de gust.
I si tu et fa mandra a les 8 del matí i a les 4 encara no l'has fet, no, la tens al cap. El primer que has de fer cada dia quan comences la feina és menjar-te un sapo.
Epa, m'agrada aquesta, Menjar-se un gripau.
Un gripau, perdona. I ja t'ho treus de sobre.
M'agrada molt aquesta tècnica, menjar-se un gripau. Aquella cosa que dius, tinc tot el dia, que no la vull fer, però és aquella pedreta que tinc a la sabata de merda, ara he de trucar a fulanito per dir-li no sé què. Feu-ho a primera hora.
I fora,
problema. Això serveix per les persones, no? També.
Menjar-se un gripau.
Que conya que de vegades aquest gripau pot romandre 10 mesos al plat. Fins que te'l mengis.
I es va fent gros.
Tocant el moraviu, perquè en realitat és el que tu dius, ho tens com aquí, com a darrere teu, no? Que és com una cosa sorda que te'n va acompanyant.
I això ens porta a procrastinar. I saps què passa? Nosaltres, quan hi ha una cosa, tu tens un any per entregar un projecte. Això m'explica... Jo recomano una xerrada que es diu Master Procrastinator a YouTube de Tim Urban, que el que explica és que tots tendim a procrastinar allò on no hi ha un timeline, no? Un projecte té un timeline, l'entrega d'un treball té un timeline, però cuidar-se no té un timeline. La teva parella no et dirà, escolta, si el 7 d'abril de 2027 això no va bé, et deixaré. Clar, i llavors procrastinem... Amb les coses més importants són les que procrastinem, allà on no hi ha el monstre de que s'acaba el termini.
677-38-77-19. Com ho feu per concentrar-vos? Quina és la vostra tècnica? El 93-201-7474.
Ara explicaré les tècniques de concentració dels oients i també explicaré les paraules que comencen amb F en català i amb H en castellà. No. És que ara hi ha en el WhatsApp li he ensenyat al Jordi, que avui s'asseu al meu costat.
Un poti-poti.
Com un volcà, això.
Hi ha un multivers. Sí, es diversifiquen les línies de comunicació. D'entrada, dir-li al David que hi ha molta gent que surt a passejar també, la Montserrat, veus? El Jaume, surten a fer un vol i que juguen al veig-veig, també. La Mercè juga al veig-veig, al cotxe, amb la seva filla, la Laia. La Carme juga amb el seu net, al veig-veig. I l'Anna, anant i tornant de l'escola, als peus del Montgrí, amb un paisatge diví.
Jo he rebut un missatge d'un amic meu del meu bon amic Germinal, que anàvem junts a EGB.
Epa, una salutació.
I em diu, estimat amic meu, amb l'Arnau, quan era petit, és el seu fill, el cotxe jugava amb el veig-veig.
Mira.
Quan vam permetre la pantalla al cotxe en viatges llargs,
no.
va acabar el joc.
Oh, traiem les pantalles.
Sí.
I hem de felicitar el Germinal, a la Mercè, l'Anna i a tots i totes, perquè les criatures aquestes tindran millor visió. Estan cuidant la seva salut ocular. Mira. Perquè mires lluny, perquè has de buscar, perquè mous els ulls, no ho tens davant d'una font de llum.
Ara no foteu la pantalla a 2 quilòmetres, que no va d'això, sinó que mirem la vida real i no passem per pantalles.
A veure, hi ha el desplaçament físic de la Irene i de la Clàudia, que agafen el telèfon mòbil, responen tots els whatsapps que tinguin per respondre i el deixen apartat. I així no s'han de preocupar si ja ho han fet tot. La Lourdes, per concentrar-se, també tanca el mòbil i escolta a Bach, interpretat per Pau Casals.
La música, mira, la música sense lletra, entres en una espècie de bucle, fas com un mantra propi. A mi, per exemple, per treballar, a mi em va molt bé el jazz. Hi ha gent que diu que... Vam llegir, no?, un estudi, Fran, que deia que el millor era la música clàssica.
Sense lletra. I sense lletra.
I sense lletra. I entres com una espècie de... Com si repetissis un mantra i entres en una espècie de... No sé, com si estiguessis allò entre la vida i la mort, no? I fas un espai temporal determinat.
Hi ha una teoria sobre el cant gregorià en això. També, sí.
Mireu-me, deixeu-me fer-nos preguntes a nivell cerebral. Què passa als nostres cervells quan atomitzem tantíssim l'atenció? Cada any, el diccionari Oxford selecciona un mot o expressió que hagi tingut gran impacte en el llenguatge social. Fa 2 anys va triar brain rot, o en català podridura cerebral. Sí. És un terme que es va popularitzar a TikTok. Se'ns pot podrir el cervell si vivim en aquest scroll infinit diversificant l'atenció? La resposta la té la Cati García Nonell. Cati, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
La
bon
Cati
dia.
És neuropsicòloga clínica, directora del Centre de Neuropsicologia Infantil del Maresme i també un habitual de La Solució. Cati, t'agraeixo moltíssim que avui hagis connectat amb nosaltres, especialment aquest dia tan, tan especial que celebrem els nostres nous oients. Cati, a més a més, tu has publicat aquest mes un monogràfic sobre pantalles a la revista Clich. Cati, què és el brain rot, aquesta podridura cerebral, i com afecta la nostra capacitat d'atenció, la manera de consumir que tenim?
Primer de tot, gràcies, Elisenda, per tornar-me a convidar. Aviam, el brain rot, no penseu que és que el cervell es fa malbé, eh? No és aquest.
No es trenca.
Per tant, estiguem tranquils, perquè si no, anirem malament. És que s'acostuma a funcionar en un model ràpid i superficial, que al final és el que tenim en l'entorn, com heu dit ara tota aquesta estona, no? I tampoc hi ha cap àrea del cervell que quedi inservible o podrida, no? És que... hi ha certes àrees que potser s'utilitzen menys, no? Sobretot, per exemple, aquest còrtex prefrontal, que és el que organitza, el que ens ajuda a concentrar, planificar, controlar, doncs sembla que s'utilitza menys o s'utilitza d'una manera diferent, no? Que és aquest multitasking o fer mil coses alhora i clar...
Però, Cati, no perdem capacitats aleshores, eh? O sigui, simplement no fem servir totes les capacitats que tenim al nostre abast? Seria això?
Sí, més que no les fem servir, el cervell s'acostuma a fer-les servir en funció del que tenim en l'entorn, no? I aleshores, doncs, si és uns vídeos molt curts, estímuls molt ràpids, doncs passa això, que fer tasques que potser són més de continuïtat, d'atenció sostinguda, aquestes, doncs, estem poc entrenats a fer-les.
Clar, si estem poc entrenats, ara penso en les criatures, no?, que ja han crescut en aquest paradigma dels vídeos ultracurts i en aquest scroll infinit, no?, que sempre tenen vídeos i vídeos i vídeos. Això els condicionarà de cara al futur quan arribin a les classes de la Cristina i del David i seran incapaços de concentrar-se més de 5 minuts?
Hi ha autors que estan fent estudis sobre això i el que diuen és que, clar, que el que estem generant en aquests nens són un cervell molt entrenat a captar estímuls ràpids, però poc a sostenir-los. Aleshores, és el que ens deien ara els mestres, no? Tenim la sensació que fer una atenció sostinguda ha passat com a la història, perquè ara és tot ràpid i quan hem de fer alguna cosa que requereix més temps o que requereix una atenció més a llarg plaç, doncs llavors... no ho podem sostenir.
I, Cati, com ho podem revertir? Perquè ara estem demanant a l'audiència que ens diguin tècniques de concentració per revertir una mica, no? Però, clar, la majoria de gent que ens escolta són adults. Com podem revertir aquest impacte de tenir el cervell preparat per decodificar aquests estímuls ràpids només?
La primera cosa és ser conscients, que això ja estic veient que ho sou, perquè ho he anat dient tot de coses, no? De ser conscients que està passant això en el nostre entorn i no fer que aquest cervell s'adapti en aquest entorn, sinó al revés, no? Que lluitem contra això. I seria, doncs, d'entrada, estones sense pantalles al dia. tècniques com aquestes que heu dit, no? Mentre estic fent una tasca que requereix molt temps, desconnecto mòbil, desconnecto ordinador, no tinc aquests distractors que em fan aturar i tenir que tornar a reprendre la tasca, llavors ja m'he perdut, no? Recuperar l'avorriment, importantíssim.
Recuperar l'avorriment jo crec que és la clau, eh?
Sí, sí, sí. I tant.
I introduir activitats amb nanos que siguin lentes, com és llegir, però llegir una estona llarga.
Clar, no convertir el llegir en TikTok, no? Tampoc.
I ara ens fa l'efecte, no sé si estaràs d'acord, que necessitem que llegeixin i dir-los, reflexiona sobre el que has llegit, perquè hem perdut l'hàbit. És a dir, exacte, es llegeix, però no cal que passi a formar part de tu. És com si només hagués de ser una cosa exterior
a
tu.
No?
Exacte. I això sí que és, des del meu punt de vista, pel coneixement, és molt perillós.
Cati García
Donell...
I una
altra cosa molt important. Fer... Escolta, jo sóc molt fan de meditar. Estonetes curtes d'aturar-nos a no fer res.
Com ens costa, i tant. I tant, no, és que és bàsic, eh? Mirar el sostre.
I si cal posem un cronòmetre. 3 minuts, 5 minuts, que no faig res, només estic pendent de quins pensaments em venen al cap i ja està.
Doncs poca broma, perquè ens sorprendríem si ens poséssim un comptador, un crono, i diguéssim, ui, ja se m'ha fet llarg i possiblement no hauríem passat ni 2 minuts. Per tant, convidem a fer l'exercici que ens suggereix la Cati García Nonell, de, encara que sigui cronometrar 3 minuts, 5 minuts sense fer res, anar agafant l'hàbit i poder allargassar aquest temps de mirar el sostre. Mira les musaranyes, el que s'ha dit tota la vida. Cati García Nonell, neuropsicòloga clínica i directora del Centre de Neuropsicologia Infantil de la Maresma. T'agraeixo moltíssim aquesta trucada. Una abraçada, bonica.
Gràcies,
fins
bon
ara.
Dia.
Adéu, adéu.
És que qui ens va fer creure? I qui va decidir que l'avorriment és una cosa negativa? És que a mi m'agradaria veure en quin punt de la meva vida algú em va inculcar això, perquè és que no és veritat, de l'avorriment... L'avorriment d'entrada és una mina de creativitat.
Exacte.
I a partir d'aquí, doncs ja té
vosaltres
un valor.
Vosaltres que sou pares, quan els nens et diuen m'avorreixo, doncs avorreix-te.
Avorreix-te, perquè a més l'avorriment acaba connectat-te amb la creativitat. La multiexposició no és cert que faci això. I el nostre és un món de dualitats, ho veieu o no? Blanc i negre, yin-yang, etc. Perquè nosaltres entendre què és una cosa necessitem el contrari. I llavors l'equilibri entre aquests contraris és el que fa que la vida sigui més rica en tots els aspectes. I volia afegir una cosa sobre el cervell. El cervell no gasta energia extra. És conservador, per definició. Vosaltres us heu fixat, per exemple, el Fran, quan estàs fent un guió, que repasses les línies 3 vegades, és igual, ja ho faig jo, quan estic fent un article o preparant una classe, segueixes llegint una cosa que no has posat, perquè una vegada has llegit la primera frase, el cervell després la dona per llegida.
Ja t'ho dic, un moment, torni.
Exacte, ho mira un altre, o tu ho mires al cap de mitja hora i dius, oh, carai, si aquí em falta una paraula.
I ara sona una altra pregunta a l'aire, que no respondrem encara, perquè anirem a la publicitat. Però estem veient ara que les xarxes han modificat la nostra capacitat d'atenció, no? O almenys com el nostre cervell destina a la lectura dels estímuls que tenim al voltant. Però ara us pregunto, creieu que les produccions audiovisual han canviat? Ara parlem amb l'Alejandra Palés, després de la publicitat.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
8 minutets i moltes coses a dir, perquè de seguida saludem l'Alejandra Palés. Abans, però, durant la publicitat ha sortit un concepte, l'efecte Google, que és molt interessant, que estaves dient ara, Jordi.
Sí, va de la mà que deia la Cristina, que llegim i no retenim. Per què cal retenir si ho tens tot a Google, no? O per què abans tu traduïes un correu que havies d'enviar en anglès, el feies en anglès, ara ja no cal fer ús de tot això. O, per exemple, una cosa que enriqueix molt el nostre cervell és crear noves rutes, nous camins per on anar a llocs, no? A dia d'avui ens regim pel que diu el Maps i anem, no? Com un as amb els ulls tapats. Un estudi va demostrar...
Després sots creuant Collserola per un camí de cabres, eh?
Sí.
No, que és més curt, sí, clar.
O quanta gent té accidents, o quants municipis han de dir, oi, Google Maps, traieu això d'aquí, perquè la gent se'ns estavella.
Sí.
No? Doncs un estudi es va donar compte que els taxistes tenen una part relativa a la memòria i a patrons de conducta molt més desenvolupada gràcies a l'immens mapa de carrers que tenen en el cap. Amic. Aquest estudi té uns anys, m'agradaria saber a dia d'avui, però tu puges un taxi o un Uber i tots tenen allà 4, 5 o 6 catxarros, no? I Waze, i Maps, no?
Sí.
M'agradaria saber si ha canviat això en aquest sentit.
Seria moltíssim.
Segur.
Ja us diré.
Crec que hem de fer un segon tema de l'atenció, perquè se'ns està quedant curt, perquè tenim l'Alejandra Palés escalfant la banda. No. Abans, però, fes-me una lectura ràpida d'aquests whatsapps meravellosos que ens estan arribant.
Mira, a veure, el Joan posa tots els aparells en mode avió I para cada 10 minuts, cada dues hores.
Que vindria a ser un pomodoro, eh?
Sí, està molt bé. La Sílvia ens dona un consell per llegir cada dia. Mòbil apagat durant una hora i música de fons de Sons del Mar a l'Alexa.
Bona.
L'Elisabet es posa la solució.
Ai,
i l'ajudem a concentrar-se.
Ah, sí, eh?
La solució.
Sí, efectivament. Amb qui? La solució?
Cada
amb la solució. Amb Elisenda Carot.
Molt bé,
a Catalunya Ràdio.
Que no m'entens que anem tard, eh, Fran?
No, és que...
Anem jugant amb l'Albert.
Tinc la llista de paraules en català del MEFA i en castellà, a MAC. Per exemple, l'Anna, faves, aves. La Sabina, fam, hambre, fonoll... Hinojo, el Juan, foguera, hoguera, farina, harina, la Carme, fulla, hoja, la Sílvia, figa, higo, i la, que també ho fa en portuguès, per cert, i la Montserrat, fong, ongo.
Oh, algun dia jugarem així a vosaltres. Deixeu-me saludar, però, l'Alejandra Palés, que és periodista del diari Ara, especialitzada en informació sobre sèries, televisió i cultura pop. Alejandra, molt bon dia, estimada.
Ai, Alejandra.
Hola, bon dia.
Escolta, primer de tot, gràcies per atendre'ns a aquest atracament. Anirem ràpid, perquè tenim 5 minuts, però nosaltres, avui que parlem d'atenció, dèiem que les sèries s'han vist modificades, les durades de les sèries i de les pel·lícules, s'han transformat, la televisió tradicional s'ha adaptat a aquests nous llenguatges derivats de les xarxes, especialment en plataformes. Com s'han adaptat aquestes plataformes de streaming a les noves maneres de consumir tan ràpides que afecten l'atenció?
Sí, bueno, hi ha una brama que corre, tot i que no ha estat mai confirmada, que deia que Netflix el que ha fet és optar per continguts simplificats. És a dir, que ara veiem sèries i pel·lícules en què la trama està molt simplificada perquè se suposa que els espectadors el que fem és veure aquestes sèries i aquestes pel·lícules mentre mirem alhora el telèfon.
I tant, aquesta doble pantalla, i tant.
Aquesta doble pantalla, no? I això va sortir un article en què es mencionaven fonts de guionistes sense nom, és a dir, fonts anònimes, que deien que havien rebut doncs, aquestes directrius de Netflix de fer trames senzilles i sobretot que els personatges verbalitzessin el que estaven fent o el que anava a passar.
Com?
Mentre tu... Sí, o sigui, que tu, tu tens uns personatges a la tele i t'estan dient ara faré no sé què, perquè tu, com que estàs pendent del mòbil,
ostres,
això pots seguir sense haver
com els contes
pantalla.
Per criatures.
Hola,
el no que passa ja, és el que passa que després, quan s'ha consultat a guionistes amb noms i cognoms, gent que ha donat la seva opinió, que ha treballat per Netflix, ells diuen que en cap moment han rebut aquestes menes de directrius i que aniria una mica a la contra, no? Intentar fer productes tan simples que seria com nociu per la plataforma.
Alejandra,
però és veritat... Perdona, no, que és veritat que a una plataforma trobem tota mena de continguts i sí que és veritat que Netflix té tot un seguit de produccions que són ultrasimples i que es poden veure com a soroll de fons.
És que ara, exacte, té tota la raó l'Alejandra, sí. Però per altra banda, mira, jo quan preparàvem el tema li vaig dir al Fran, ostres, però les pel·lis haurien de ser més curtes i el Fran em va dir, però estranyament les pel·lis són més llargues i ho hem contrastat. Han augmentat gairebé 30 minuts en els últims 50 anys la durada de les pel·lícules. Per què les pel·lis són més llargues si són menys capaços d'atendre una sola cosa alhora? Potser és que posen moments ball, allò de dir, aquí un trosset de la pel·li que no passi res, que la gent està mirant el mòbil, Alejandra, o són invencions nostres?
Això jo no estic tan segura, però sí que és veritat que amb les dades amb les que funcionen les plataformes és amb el temps que un espectador pot estar enganxat a un contingut. O sigui, com més llarg sigui una pel·lícula, més minuts estarà enganxada a la plataforma, per dir-ho d'alguna manera. No? Tu t'interessa que passin el màxim temps possible allà.
Per això potser són allarga. Més llargues.
Per clar. Això allarguen sí. Les sèries una temporada, una altra, encara que ja no tingui sentit de rei, per bona que hagi estat la primera temporada.
Sí, i per això també fan, ara s'està fent molt a Netflix, l'estrena de temporades dividida en dues parts, no? O sigui, els quatre primers capítols, sí. I després, d'aquí un mes, tornem a posar els quatre següents capítols perquè tornis i et tornis a enganxar.
Clar, amiga.
I sobretot enganxar, bueno, a començar.
Són tècniques diferents, eh? Igual que hi ha plataformes que fan un capítol per setmana.
T'anava a preguntar que també començar fort, no? Perquè tu t'agafes una pel·lícula de fa 20 anys i els primers 5 minuts no havia passat res, et sortien els crèdits que ara van al final, no? Suposo que ara també procuren començar fort i enganxar-nos i que no abandonem aquella sèrie o pel·li.
Sí, tenim moments així com de molt d'impacte, no? Més, normalment són moments de molt impacte que gairebé ja estan fets perquè els puguis compartir a xarxes socials, no?
Mira, això, d'això, Alejandra, en parlava amb la directora i presentadora del programa Sèrie Selector, la Sílvia Comedi, em deia, no sé si està contrastat o no, però sí que és veritat que per fer això que diu el Jordi, els dos primers minuts de les produccions són a tot tren, perquè t'enganxis i allà et compacten una sèrie de coses perquè et quedis enganxat per després consumir la resta de minuts. Tenim minut i mig. Alejandra, digues.
No, sí, sí, és això, és atrapar l'atenció de l'espectador i que es puguin quedar enganxat, tot i que després estiguin mirant el mòbil, perquè realment ho fem tots. O sigui, crec que un dels últims estudis de mercat dels Estats Units calculava que un 76% dels espectadors nord-americans miren les sèries amb el mòbil a la mà, i aquí, bueno, l'estat espanyol, l'última de la dada que teníem, que és de fa un parell d'anys, és un 56,5%.
Déu-n'hi-do. Un dia proposo parlar de la doble pantalla, Alejandra, i et convidarem, perquè ens queden 45 segons i he d'acomiadar. Alejandra, et tiro el guà i ja et captarem per venir.
Molt bé.
Gràcies, bonica. Una vegada més, Alejandra Palés, periodista del diari Ara, especialitzada en sèries, televisió i cultura pop. Qui s'emporta els premis avui a les Mels d'Alemanya, estimat?
Doncs mira, el Pep, que per concentrar-se surt a fer esport a primera hora del matí i juga amb la seva filla, de gairebé 13 anys, el veig, també.
Veus?
David, havies de dir alguna cosa en 10 segons?
Sí, que al final tornem a la fórmula de quan jo era petit, que el capítol de l'Artacan només el feien els dissabtes i t'havies d'esperar...
Tard o d'hora. Jordi Retxe, especialista en llenguatge no verbal i comportament humà, moltíssimes gràcies, estimat.
A vosaltres de tot cor.
Cristina Sánchez Miret, gràcies, estimada. Tornem demà amb l'avi Sisquella.